l'Infovespre.
Bona tarda, és dimecres 21 de març. Obrim edició informativa parlant un dia més de l'escola Salicru i del seu imminent trasllat a la fàbrica Llobet Guri. Avui amb l'acte de comiat de l'escola, que serà el primer dels que hi haurà aquest cap de setmana. Ara mateix ens hi posem, us parlem Jordi Terme, bona tarda.
Bona tarda.
I jo mateix, Andrea Medina, avancem continguts en titulars. Aquesta tarda s'ha fet el comiat a unes parets d'aula que han estat funcionant durant 40 anys i a les que li diran adéu aquest divendres. Un acte emotiu en el que els alumnes han fet una abraçada simbòlica a l'escola.
Perquè després de la Setmana Santa ja començaran a la fàbrica Llobet i Guri. De fet, aquest divendres visitaran la que seran les seves noves aules i dissabte hi ha prevista una nova festa de comiat, en aquest cas per part de l'AMPA.
L'exdiputat al Parlament per Catalunya Sí que es pot, Joan Coscubiela, ha presentat el seu llibre a la biblioteca Can Salvador de la Plaça. Abans, però, hem conversat amb ell aquí als estudis de Ràdio Calella Televisió.
Sobre el seu llibre Empantanados, una alternativa federal al soviet carlista, i també sobre la situació política a Catalunya. Escoltarem la conversa amb Joan Coscubiela.
Candini creu que els 8 anys de 2 mandats municipals no són suficients per desenvolupar un projecte polític. Ella, que sempre havia defensat que 2 mandats és el temps màxim que un polític pot ocupar un càrrec.
Montserrat Candini va dir-ho divendres en un acte sobre dones i política, obrint així la porta a presentar-se novament com a cap de llista a les municipals del 2019.
I més coses, la vicepresidenta de l'Associació de Municipis per la Independència i alcaldessa d'Arenys de Mar ha passat avui pel programa a la ciutat, on ha assegurat que ara és el moment dels valents a causa de la cacera de bruixes que s'està fent per part de l'Estat.
Anabel Moreno ha afirmat que 2 membres de les forces de seguretat la van seguir durant els dies previs a la celebració del referèndum de l'1 d'octubre. També ha explicat que creu tenir intervingut el telèfon mòbil.
Els castellers de l'Almaresme busquen castellers i gent per la pinya. Avui n'hem parlat amb Marc Ruiz a l'Info Migdia.
Aquí també hem preguntat les primeres cites de la temporada. Els maduixots van actuar a les franqueses i l'assoliment del rècord Guinness de carxofes a la brasa que es va produir el passat dissabte a Pineda.
I acabarem amb el director calellenc Marc Martínez Jordán, qui acaba de presentar Framed als Estats Units i ha sumat 2 nous premis per la que és la seva òpera prima.
Ara presentarà la cinta als 2 altres certàmens i s'espera una projecció pública a Sant Cugat, la ciutat on es va rodar aquesta pel·li de terror, amb tints còmics i refrons de crítica sobre les xarxes socials i el fenomen viral.
Aquesta tarda s'ha fet el comiat de les instal·lacions antigues de l'escola Salicru. Fins allà hi ha anat el nostre company, Aleix Duran. Què han fet aquesta tarda els alumnes?
Doncs primer de tot han sortit totes les classes i s'han posat en files, encerclant tota l'escola. Després una professora, la Laura, la cap d'estudis, ha anat filmant juntament amb un altre professor que portava un altaveu amb una música de charango. I una vegada han fet tota la volta, han pujat a les pistes, s'han sentat tots i classe per classe han anat amb un missatge a la mà que s'ha lligat a una pota d'un colom que finalment, quan els han alliberat, doncs se suposa que han anat fins a la casa de la professora que els cuida, i una vegada els nens vinguin a la nova escola es trobaran els missatges que avui han posat en el colom. I hem de dir que havien nens molt emocionats, s'ha vist nens plorar de sisè.
Els nens estan ja preparats per venir a les noves instal·lacions, tenen ganes?
Tenen moltes ganes, estan molt nerviosos de veure les noves instal·lacions i avui ja respirava ja un cert ambient ja de comiat, eh? Ha sigut molt maco.
Doncs moltes gràcies, Aleix.
De res, adéu.
Serveis informatius de Ràdio Calella, actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
La Biblioteca Can Salvador de la Plaça acull avui la presentació del llibre Empantanados, una alternativa federal al soviet carlista, escrit per l'exdiputat al Parlament de Catalunya per la coalició Catalunya Sí que es pot, Joan Coscubiela, que saludem ara mateix. Bona tarda.
Bona tarda.
Què està empantanat en aquests moments?
Bueno, és bastant evident, el país, i sobretot està empantanat el conflicte. I molt em temo que si no ho resolem aviat passarem d'aigües empantanades a aigües putrefactes.
Quina possible solució pot haver?
Jo diria que solució en majúscula no hi ha. És a dir, el que en el seu moment van poder ser solucions, que és un referèndum pactat de naturalesa consultiva convocat per l'Estat, que era l'aposta que alguns fèiem i que malauradament el senyor Rajoy va anar rebutjant una vegada darrere l'altra, o la pròpia reforma federal de la Constitució, en aquests moments, com a conseqüència dels conflictes molt forts dels últims mesos, han quedat una mica tocades com a propostes. Bueno, em temo que en aquests moments, per sortir del empantanament, el que ens toca és intentar microsolucions que sobretot el que facin és evitar la major radicalització del conflicte, és a dir, passar d'una situació d'escalfament a una situació de refredament. Què vull dir amb això? Pues que es constitueixi aviat el govern de Catalunya, que es normalitzi dins de lo possible institucionalment la pròpia autonomia de Catalunya, que les persones que estan a la presó surtin de la presó, que s'aprofiti la possibilitat d'un nou model de finançament autonòmic per millorar el finançament de Catalunya. Hi ha microcoses que es poden posar en marxa, però solució en majúscules jo no sóc capaç de veure-la.
Per aconseguir una alternativa federal, com la que es diu al llibre, qui hauria de governar Madrid?
Bueno, a veure, aquí no és tant qui hauria de governar Madrid, perquè és bastant evident que amb el senyor Rajoy és materialment impossible, sinó quin canvi d'actitud i de cultura hauria d'haver el conjunt del país. Jo crec que les condicions necessàries, que és el que vull entendre que se'm pregunta des del punt de vista no només les de govern, és que s'entengués que el model que neix de 1978, de la Constitució de 1978, ha tingut un recorregut que en molts aspectes és positiu, però que està esgotat i que com a tal és necessari reformar-lo. Jo amb aquest llibre apunto una possible solució, que és una reforma en el sentit federal de la Constitució. Ja dic també que em sembla molt complicada políticament, és a dir, el paper ho aguanta tot, però després la política és una mica més complicada. I és una reforma federal que a més hauria de contenir elements clarament de simetria, perquè el que estic profundament convençut és que Espanya no té, l'estat espanyol no té massa crítica ni de població, ni de potència econòmica, ni de recursos econòmics com per aguantar 17 unitats polítiques totes iguals. I això, quan un ha estat aquests dies fa poc a León, a La Rioja i així, te n'adones que és materialment impossible intentar fer simetria entre el que voldríem des de Catalunya del nivell d'exigència que hi tenen amb l'autogovern. És possible compatibilitzar federalisme, asimetria política e igualtat dels ciutadans. És complicat, però alguns països ho han intentat i ho han aconseguit dins de les contradiccions que sempre tenen, clar.
Catalunya sí que es pot treure més vots l'any 2015, quan vostè militava en el partit, que ara Catalunya en Comú Podem. A què creu que es deu això?
Jo aquests anàlisis els deixo sempre pels politòlegs, perquè quan un és una part molt implicada en aquesta situació, corre el risc de no ser suficientment objectiu. I a més, tenint en compte que nosaltres, no, la gent de Catalunya Sí que es Pot, majoritàriament no ens hem presentat en aquestes eleccions i així, correríem el risc potser de tenir una visió massa subjectiva, massa decantada, que no tingués en compte els matisos, que fins i tot fos allò que jo anomeno el síndrome de l'ex, no? Que és que després de ser alguna cosa els ex són tots molt lúcids, no? Doncs, bueno, aquestes eleccions eren molt complexes des del punt de vista de la polarització, ho van ser també les del 2015 molt, en aquest sentit són molt iguals, i no ho sé si el que va passar és que molta de la gent que en altres eleccions, l'elecció de Colau a Barcelona o les pròpies eleccions al Parlament Espanyol o les eleccions de el Parlament de Catalunya el 2015, molta de la gent que en aquestes eleccions havia votat a l'espai polític, doncs ara no ho ha fet. Si no ho ha fet, haurà estat perquè no s'ha sentit representada, i caldria analitzar perquè no s'ha sentit representada, que en la pràctica vol dir que és que les coses que ha vist que es plantejaven no donaven resposta al que la gent creia que havia de plantejar-se. Jo crec que en resum és això, però vaja, com sempre passa amb aquest tipus de coses, quan els politòlegs analitzen a nivell micro, amb el detall, no només amb els grans titulars, doncs aleshores apareixen matisos, apareixen dades que permeten explicar coses que ara, així a l'engròs, costa més d'explicar.
Creu que la situació està abocada a unes noves eleccions?
No, jo espero que no. Crec que no, vaja. El que passa és que en aquest conflicte tantes vegades he pensat que hi havia coses que no passarien, que al final han acabat passant, que no m'atreveixo a dir res ferm i segur. però jo crec que no. En principi no sembla que li interessin a ningú, però vaja, coses més irracionals he vist. Com per exemple que el dia 26 a les 11 s'anunciés una roda de premsa per mitja hora després i per convocar eleccions anticipades per part del senyor, del president Puigdemont i no es convoquessin en el seu moment. Vull dir, he vist tantes coses irracionals que no descarto que aquesta també es pugui fer, però per mi seria, vaja, jo crec que seria un error. No, perquè en definitiva no crec que d'aquestes noves eleccions sortís un panorama substancialment diferent, i si sortís diferent seria pitjor, molt probablement, que l'actual, i per tant millor afrontar les coses tal com estan, no? És a dir, jo crec que a hores d'ara ja és bastant evident. Si al final s'arriba a l'elecció d'un president que no és ni Puigdemont ni Sánchez, cosa que és bastant evident des del començament, on pensa que home, doncs potser per fer això es podria haver fet ja fa 2 mesos, no? Immediatament després del 21 de desembre. Però després també un entén que quan la gent ha promès la independència unilateral, express, low cost i efectiva, i això no es produeix, necessita una mica de temps. I quan la gent promet, si voteu Puigdemont, tornarà Puigdemont de president i després no torna, pues a vegades els que han dit tot això necessiten una mica de temps per descomprimir la situació, no? perquè la cosa es relaxi. Suposo que és això el que fa que coses que era evident que no es podien plantejar, com es podien plantejar però no tenien cap tipus de viabilitat, com l'elecció del president Puigdemont o l'elecció del Jordi Sánchez, doncs hagin endegarit una solució que espero que vingui abans de final del mes de març.
Esperem que la situació surti d'aquest empantanament d'alguna manera. Joan Coscubiela, exdiputat de Catalunya Sí que es Pot al Parlament, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres per aquesta oportunitat.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
L'alcaldessa de Calella, Montserrat Candini, va dir divendres que si bé sempre havia defensat un màxim de 2 legislatures, veu ara que a la pràctica els 8 anys queden reduïts a 6 de feina efectiva. Unes paraules que obren la porta que repeteixi com alcaldable les municipals del 2019. Sobre això, la posició oficial del PDeCAT és que encara no s'ha abordat el tema. Candini va participar a la tertúlia sobre dones i política que va organitzar el Consell Comarcal del Maresme i que va reunir 6 de les 10 alcaldesses del territori.
Montserrat Candini és la primera alcaldessa de la història de l'Ajuntament de Calella. Va accedir l'any 2011 per Convergència i Unió, havent guanyat les eleccions i quedant-se a un representant de la majoria absoluta. Va revalidar l'alcaldia 4 anys més tard, ara representant el PDeCAT i governant en coalició amb el PSC. El debat organitzat per Consell Comarcal del Maresme en el marc de la commemoració del Dia Internacional de les Dones hi havia també l'alcaldessa de Sant Pol de Mar, Montserrat Garrido, la de Malgrat de Mar, Carme Ponsa, i la de Cabrils, Lina Morales. Les tres van mostrar-se disposades a tornar a repetir l'any vinent com a alcaldable. Al Maresme hi ha 452 càrrecs electes, de les quals 174 són dones. La participació femenina a la política local és el 38,5%, gairebé 3 punts per sobre la mitja catalana.
Canviem de qüestió, però no deixem la política, perquè l'alcaldessa d'Arenys de Mar i vicepresidenta de l'Associació de Municipis per la Independència, Anabel Moreno, ha assegurat que Catalunya només té una oportunitat, que és tirar endavant per ella mateixa. Per això ha declarat que ara és el moment dels valents, en el que molts polítics continuaran lluitant per la República Catalana, tot i la cacera de bruixes que afirma s'està fent des de l'Estat espanyol.
Són declaracions d'Anabel Moreno avui al seu pas pel programa La Ciutat.
És un moment, penso que dels valents, perquè amb aquesta cacera de bruixes que ens estan fent, no?, des de l'Estat espanyol a tot el que faci olor independentista, doncs és una manera de demostrar que el voler la República Catalana no va ser idea de 4 xalabrats, sinó que és idea de la gran majoria del país, i així s'ha demostrat al llarg de totes les comeses electorals que hem tingut els darrers mesos, i per tant que si es van imputant doncs els càrrecs polítics, doncs n'hi ha molts al darrere que estem disposats a continuar lluitant.
Moreno ha indicat que, degut al seu càrrec com a alcaldessa i coordinadora del referèndum d'autodeterminació a Arenys de Mar, 2 agents policials la van seguir durant els dies previs a la consulta.
És dur, perquè durant els dies previs a l'1 d'octubre jo vaig ser la coordinadora de l'1 d'octubre a Arenys de Mar. I no puc dir-ho del cert, però penso presumptament que m'estaven seguint 2 persones, 2 membres d'un cos de seguretat, val? I em van seguir durant bastants dies. I un dels dies que em van seguir, jo anava amb els meus fills al cotxe. I jo els veia al darrere, una furgoneta.
Sí? Sempre eren els mateixos?
No sempre eren els mateixos, però sempre portaven la mateixa furgoneta. A vegades anaven caminant i a vegades amb la furgoneta. I sí, penses, A veure, en sèrio que m'esteu seguint fins a casa meva amb els meus fills aquí perquè sóc l'alcaldessa d'un poble? Que no he fet res dolent, no? Que no som terroristes, que l'únic que volem és votar, no?
Moreno és vicepresidenta de l'AMI des de fa només 6 dies. Va prendre possessió del càrrec el passat 15 de març. Tot i així, creu que té el telèfon intervingut des de fa molt de temps.
Segurament jo tinc el telèfon punxat des de fa molt de temps i...
Sí, n'és conscient?
Jo penso que sí, però no d'ara, eh? De fa molt, molt, molt de temps. Sí, no ho sé del cert, però posaria la mà al foc i de fa molt, molt de temps. Però és que jo lluitem per uns ideals i per... Ja sé que sona molt utòpic, eh? I molt de conte de fades, però lluitem per uns ideals i per fer una societat millor. I algú s'hi ha de posar del davant, no?
L'alcaldessa afirma que el seu títol com a advocada ja no té cap valor i que ha perdut el sentit jurídic que la va impulsar a començar, tot plegat a causa de que la justícia espanyola assegura deixa molt que desitjar.
Jo pel sol fet de, com a alcaldessa, per deixar fer el referèndum de l'1 d'octubre a Arenys de Mar, jo estic imputada, jo vaig haver d'anar a declarar davant de la fiscalia, no? I te n'adones que la justícia en aquest país i que la democràcia en aquest país doncs estan en mores molt, 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 molt baixes. Jo de professió sóc advocada i jo ja fa molts mesos que estic dient que el meu títol d'advocada no serveix de res, perquè jo tot el que vaig aprendre a la universitat ara no té cap valor, perquè el sentit jurídic que jo tenia fa uns mesos no, ja no el tinc, perquè la justícia espanyola deixa molt que desitjar.
La vicepresidenta de l'AMI ha posat de relleu que, tot i que des de la Generalitat es poden fer moltes coses, des dels municipis es pot fer molt més.
facebook.com/radiocalella, Twitter @radiocalellatv.
7:47, continuem amb l'informatiu d'avui dimecres 21 de març amb els maduixots, els castellers de l'Alt Maresme que han començat la temporada castellera i fan una crida a la ciutadania. Conviden a formar part de la colla, ja sigui com a castellers o també per la pinya.
El president dels maduixots, Marc Ruiz, ha explicat la necessitat d'ampliar files és constant, tant per revalidar castells ja aconseguits com per plantejar-se nous reptes.
Bé, bueno, la castellesa mai n'hi ha prou. Necessitem, sempre se'n necessiten, sempre fan falta mans, sempre fa falta una pinya com més ja millor i, evidentment, també sempre fan falta relleus castellers pel tron, per pujar amunt. Casteller sempre la crida a la gent que vingui a fer castells, sempre hi serà i sempre és constant. Evidentment, sí que doncs, per poder revalidar doncs, segons quins castells que vam fer, doncs, per exemple, un 5 de 7, o per plantejar-nos altres reptes, com encara doncs, castells més grans, doncs, un 7 de 7, doncs, necessites més gent de la cara sol, doncs, evidentment per aquests castells sí.
Ruiz ha destacat l'ambició de la colla, però encara veu lluny l'assoliment del castell de 8, mai aconseguit encara pels maduixots.
Sí que, a veure, l'ambició és gran, hi ha moltes ganes de fer castells grans, fins i tot, doncs, evidentment, es poden portar alguns castells inèdits, doncs, que encara no hem fet mai. Castells de 8 són paraules majors. Són paraules majors, jo no m'atreviré a dir, no ho sé, ni si ni no, si torna la flota a final de temporada o no estigui, però no és només a nivell de tècnica, i la gent també vol un canvi de mentalitat important.
El president dels maduixots ha afirmat que les primeres cites castelleres han tingut molt bones sensacions, arribant a fer el 3 de 7 més mantenir de la història de la colla a les franqueses. També van participar en diversos pilars a l'assoliment del rècord Guinness de carxofes a la brasa, que es va produir el passat dissabte a Pineda de Mar.
I més qüestions. Els membres de Calella Marxa han visitat avui les instal·lacions de la fàbrica Llobet Guri. En el marc de les sortides setmanals de l'entitat, fins a 44 caminants han pogut veure en primícia la nova escola Salicru, on divendres es farà l'entrega de les claus als mestres i als alumnes.
Els participants de la sortida han estat també els estudis d'aquesta casa, on han pogut viure de primera mà com es fa a ràdio en directe al programa La Ciutat.
Interactua amb nosaltres. Twitter @radiocalellatv. Segueix-nos, participa i comparteix textos, àudios, fotos, vídeos. Comparteix.
Al Frankfurt La Riera ampliem la carta.
Vine i tasta les nostres novetats com els entrepans elaborats amb pa de coca i els cargols a la llauna. I no t'oblidis de les especialitats que ens han fet guanyar la confiança de tanta gent. Les patates braves, la paella casolana que fem a diari, els entrepans de sempre i un munt de coses més. I ara al Frankfurt La Riera també pots gaudir d'una esmorzar de brasa amb torrades i all i oli. Frankfurt La Riera, obert cada dia des de les 7 del matí. A la Riera de Capaspre, Calella, el teu punt de trobada. Frankfurt La Riera.
facebook.com/Radio Calella twitter@Radio Calella TV
10 minuts i seran les 8. Framed seguirà a Brussel·les el seu recorregut internacional. L'òpera prima del director calellenc Marc Martínez Jordán ha estat seleccionada per la secció oficial del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Brussel·les, on s'hi donen cita realitzadors consagrats del gènere de terror. A més, i després d'estrenar-se als Estats Units, on ha recollit algun premi, la seva cinta es projectarà també al Festival de Cinema Fantàstic de Bilbao. Escoltem la crònica cultural de la nostra companya Dolors Lieuri.
Marc Martínez Jordán ha tornat a visitar avui els estudis de Ràdio Calella Televisió després d'un mes de febrer que diu ha estat intens i profitós i molt esperançador, afegim, per la carrera d'aquest jove director amb una filmografia curta però interessant, amb títols com Timothy, el seu projecte de final de carrera, que va entrar ja llavors a la secció oficial del Festival de Sitges. Ara presenta Frame, una cinta de terror amb moments d'autèntic gore i unes pinzellades d'humor que emmascaren totes elles una dura crítica sobre l'ús i l'abús pervers de les noves tecnologies. El protagonitzen un grup de joves, algunes cares conegudes ja de la petita pantalla, que es troben en una casa. Aquí es desencadena la història al pur estil de les Home Invasion Movies. Després de l'estrena mundial a Molins de Rei, la cinta ha passat pel Boston Sci-Fi i el Winter Film Awards de Nova York, a més de l'Arizona Underground Film Festival, on ha guanyat el premi a la millor pel·lícula de terror. El pròxim mes de maig es veurà al Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Brussel·les, diu Martínez Jordán, que serà una gran fita per aquesta pel·lícula que ha produït el segell Creatures of the Dark.
I si estan al top 3 dels festivals més importants del món del gènere del terror. Llavors, ja al desembre ens ho van confirmar, perquè la van veure a Molins de Rei i els va fer molta gràcia, i van dir, hòstia, ens encanta molt la vostra pel·lícula, i bueno, clar, ha sigut... Però nosaltres segurament serà, com a nivell professional, tenir la pel·lícula en aquest festival segurament serà com el major èxit que podrem tenir a nivell de festivals que estigui a Brussel·les. En Guillermo del Toro va, per exemple, en Paco Plaza va, van molts directors que estan ja consagrats dintre del món del terror, i està bé que hi hagi com aquesta oportunitat que puguin veure la teva feina i que també es pugui veure davant de molta gent, perquè crec que es projecta en una sala que seran com 1.200 butaques.
A diferència del pas pels festivals nord-americans, el director calellenc sí té previst assistir a les projeccions de Brussel·les i la següent a Bilbao per poder copsar així l'acollida de la cinta entre el públic. Al marge dels certàmens més especialitzats, ja ha confirmat un passi a Sant Cugat del Vallès, on es va rodar Frame. La data s'anunciarà en els pròxims dies.
A Sant Cugat ens van donar moltes facilitats per provar la pel·lícula. Ens van dir, vale, us ajudem, però ens agradaria fer un passe. Llavors, en teoria, es farà el juny, diria. Un passe molt multitudinari, amb molta gent, amb una pantalla molt gran, i serà com, pràcticament com una fiesta celebració de les locures que s'hacen en Sant Cugat del Vallès.
En l'entrevista d'avui a l'Info Migdia, Martínez Jordán ha ressaltat el fons de crítica que fa en Frame sobre el fenomen de la viralitat a les xarxes socials i l'impacte en els joves. En aquest sentit, comparteix la idea que manté algunes similituds amb la història de Tesis d'Alejandro Amenábar.
Segurament és una de les grans referències, és a dir, les meves referències com a, per fer Frame It, una va ser Naranja Mecànica de l'Stanley Kubrick, sobretot amb el tema de l'ultraviolència i de la violència fins i tot gratuïta, que de fet està molt inspirat en allò, i de fet hi ha com petits guinyos, perquè m'agrada molt la pel·lícula, sona l'himne d'alegria i tal. I l'altra referència també era Tesis, perquè bé, hi havia com aquesta mena de pornografia, aquesta violència. L'única diferència segurament entre Tesis i... Segurament si Tesis s'hagués fet ara, si Alejandro Amenábar hagués fet Tesis ara, segurament hagués insertat el tema de la viralitat.
Un exponent calellenc dins el gènere de terror cinematogràfic que ja va guanyar un trofeu Torretes de curs i que confia que més d'hora que tard pugui tornar a mostrar la seva feina aquí, a casa seva.
Moltes gràcies, Jordi. Fins demà.
Fins demà.
I ara el temps...
Meti Polit us ofereix el temps.
La previsió meteorològica amb el nostre home del temps, l'home del temps, el meteoròleg del Consell Comarcal del Maresme, Quim Serra, bon dia.
Hola, molt bon dia. Aquesta primera jornada de la primavera ve marcada per l'estabilitat, ambient assolellat i unes temperatures que es van recuperant després del descens que han experimentat les temperatures nocturnes. Les màximes cap als 14 o 15 graus al centre del dia, amb vents que bufaran més aviat fluixos com molt moderats pel que fa a la costa del Maresme Nord, on bufarà vent del nord-nord-est, i la situació més tranquil·la cap al Maresme Sud, on bufaran vents de component al sud i al sud-oest. Les temperatures, ja ho hem dit, un pèl més altes en la jornada d'avui després del descens que han experimentat les mínimes de la passada nit. De cara a demà s'espera una situació que continuarà marcada pel temps tranquil, amb alguns núvols prims que augmentaran a la tarda, però sense més conseqüències, i les temperatures que podran pujar una miqueta més, tant les màximes com les mínimes.
Net i Polit us ha ofert el temps.
Net i Polit, higiene professional per a la indústria alimentària i hostaleria. Articles de neteja i desinfecció per l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633 555 878. Net i Polit.
Arriba la recta final de l'informatiu. Demà el programa La Ciutat en directe des de l'Escola Salicru per acomiadar les antigues instal·lacions. Recordem, com sempre, la farmàcia de Guàrdia, que serà la farmàcia Planes, al carrer Església, número 118. I acabem amb aquest You Make Me Love You, que perquè tal dia com avui de l'any 1995 neix Roger Hodgson, qui va formar part de la banda Supertramp des de la seva formació l'any 1969 fins l'any 1983. Amb ell ens acomiadem i tornem demà a la mateixa hora. Notícies actualitzades al 107.9 de l'FM, també a la pàgina web de Ràdio Calella, radiocalella.cat, i a les nostres xarxes socials. Ens veiem demà, com sempre. Adéu-siau.